És temps, com dèiem, per començar ja a fer la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana. En la majoria de les competicions s'arriba ja a l'Equador. És a dir, ens trobem allò en aquell punt que estem tot just en la meitat de la temporada. A la territorial futbolística, per exemple, la primera catalana, la Unió Esportiva Sitges, després de les dues últimes derrotes, la que més fa mal, podríem dir, la de dissabte passat aquí a Iguadols contra la Cooperativa, se les veurà aquest diumenge a la tarda amb el camp del Camarles, que és el cué de la classificació. Però com apuntava fa uns dies el propi Àlex Vill, el míster dels Sitges, el Camarles tindrà ganes, més aviat que tard, de reaccionar i d'intentar sortir d'aquests llocs de la cua de la classificació. També disputarà el seu últim partit de la primera volta amb el filial, el Sitges B, que demà a la tarda a Iguadols s'enfrontarà amb el Can Cartró, un Can Cartró que visitarà el municipal com a penúltim classificat, mentre que a la segona catalana d'hoquei patins també es clou la primera volta amb el Club Patí Subur Sitges després de l'empat que va aconseguir a la pista de l'Olímpic Reus. S'enfronta demà a la tarda aquí a Pinsbens a partir de les 6 al Mollerussa, també, com dèiem, per tancar amb aquest primer tram del campionat. A Copa Catalunya de bàsquet s'enceta la segona volta amb el bàsquet de Sitges, que, com diu aquell, tractarà de fer borrón i cuenta nueva, perquè demà s'enfrontarà amb el Club Bàsquet Castellbisbal amb l'objectiu clar, sobretot en aquest segon tram de la competició, de guanyar el màxim de partits possibles i de ser més solvents aquí a Pinsbens, on al llarg d'aquesta primera volta, recordem, només està capaç de guanyar un dels 7 partits disputats. Demà, com dèiem, a partir de 5:45, partit contra el Club Bàsquet Castellbisbal, i també bon partit de rugbi demà aquí al Nou Santa Bàrbara de Pinsbens a partir de 4:00 de la tarda, tercera jornada de la DHK Dwelling entre el Rugby Club Sitges i el Barça Rugby. Deu i 54, comencem ja a fer aquest repàs de la jornada futbolística del cap de setmana. En futbol base, el juvenil de primera divisió de la Blanca afronta la penúltima jornada de la primera volta jugant contra l'Igualada amb el Nou Pinsbens, partit per demà dissabte a 8:15 de la tarda. Saludem a l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Un partit per començar ja a fer boca del que serà el partit de la setmana que ve contra el Marc Bartra.
Bueno, anem per passos. Primer hem de guanyar aquest, ja dic, en
sí,
aquesta
sí,
categoria...
Sí, però és allò que de reull mires el partit de la setmana que ve amb el Marc Bartra, que diem això perquè el Marc Bartra és l'actual segon classificat i, per tant, sí que té tota la raó del món, l'Isidre, que demà s'ha de fer la feina aquí contra l'Igualada i després ja pensarem amb el Marc Bartra. Tens raó.
Sí, perquè l'Igualada, tot i que està novè classificat, pues, li estan mirant resultats i, escolta'm, a vegades es guanyen, no es perden partits, i aquí està.
Sí, sí, no, és allò del no val a badar. Pots pensar que l'Igualada ve aquí, doncs, això, mig a la taula, i et despistes una miqueta i es perden punts pel camí.
En aquesta categoria s'han de suar tots els partits, no hem de pressuposar perquè anem primers, ja els tenim tot fet, no, s'han de guanyar el camp i suar-los des del primer a l'últim minut.
Com s'ha demostrat.
Uh-huh. I això els nanos sí que ens ho han demostrat aquesta temporada, que guanyen partits també a vegades a l'últim minut, amb temps de descompte, o sigui que amb això tenim confiança que demà segurament el trauran endavant.
Doncs és un interessant Blanca Subur Igualada, com dèiem, demà al Nou Pinsbens a partir 8:15.
No menys interessant és el cas del juvenil B, que ens jugarà diumenge a 8:00 PM contra el Bas de Vilanova 2015, el municipal Alumnes Obrers. La Blanca és el primer classificat i el Bas de Vilanova és el tercer, o sigui que també serà un bon enfrontament. El cadet A ens jugarà dissabte a 5:00 PM a Pinsbens contra l'Igualada C, que és el segon, i la Blanca és el tercer, o sigui, un altre apassionant partit. Aquest següent, el cadet B, ens jugarà dissabte a 12:15 al municipal de Santa Maria dels Monjos contra el Mascatarro. Aquí potser ho tenim més fàcil perquè jugarem el primer, que és la Blanca, contra el colista, que és el Mascatarro. Aquí no hauríem de tenir gaires problemes. Després tenim l'S14A, l'infantil preferent, que tot i que ser el colista, la setmana passada ja va aprovar el que és puntuar. Jugarà demà dissabte a 4:15 al camp de la Fundació Letic Vilafranca, que és el setè classificat. I ja per acabar, un altre líder que tenim, l'S13A, que ens jugarà demà dissabte a les 3 de la tarda a Pinsbens contra el Castelldefels C, que és el novè classificat, i ja dic, l'infantil aquest és el primer classificat. En futbol 7 tenim derbis, tenim aquí amb l'S12A que ens jugarà a Pinsbens contra el dissabte a les 10 del matí contra el Ribes A. Després tenim un altre derbi de l'S11A que serà el Sitges i la Blanca, jugaran dissabte a les 1 del migdia al nou Pinsbens. I en teoria tenim un altre potser partit interessant, o sigui, encara que serà una mica desnivellat, l'S9A, que ens jugarà a Pinsbens demà dissabte a les 11:45 contra el Barça B, que és el primer classificat. Jo crec que són els partits més interessants que tindrem aquesta jornada.
I els resultats, òbviament, ens els comentarà el mateix Isidre el dilluns de la setmana que ve en el temps de descompte. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, adeu-siau.
Bé, seguim parlant de futbol perquè a la primera catalana, en el seu grup tercer, es disputa la darrera jornada de la primera volta. Després de les dues últimes derrotes, la Unió Esportiva Sitges vol retrobar-se amb els bons resultats. Juguen aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda al camp del Camarles. El conjunt tarragoní és el cué amb només 6 punts i amb només un partit guanyat. L'única victòria la que va aconseguir contra el Tortosa Ebre, 2-1. Era la segona jornada, per tant, ha passat un quant temps i ve de perdre precisament els seus darrers 5 partits. Malgrat tot, l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, Àlex Villa, és conscient que el Camarles voldrà reaccionar més d'hora que tard.
Sí, que serà molt difícil perquè juguem fora de casa, sí. El Camarles està molt a baix i vol treure punts ja des d'allà. Segur que aquest hivern ha fet una conjura per apretar el cul i treure els punts com sigui, i ens tocaran allà a partir-nos la cara i a portar-nos 3 punts.
Això és el que apuntava amb Àlex Sevilla, el míster dels Sitges, després de perdre tot just contra el Ciutat Cooperativa 2-3 la passada jornada al Municipal d'Aigua Dolç. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Toca reacció?
Toca.
Els Sitges
toca.
Perquè, clar, ve de perdre els seus dos últims partits, perquè, clar, l'últim partit de l'any, abans del Nadal, també el va perdre al camp del Tortosa Ebre, no oblidem.
Sí.
Per tant,
sí.
Són dues derrotes.
Sí.
La que cou, òbviament, és la de l'altre dia que Aigua Dolç contra la Cooperativa, intentar passar pàgina i a fixar-nos ja, com deia el míster, en el partit de Camarles, que és un equip que voldrà sortir ja d'aquí, vaja, a la veu de ja.
Sí, potser la que ha fet més mal ha sigut aquesta, no? Perquè tal com va anar i en l'últim sospir, perquè de fet treure del mig del camp i acabar-se el partit, no entrar a la pilota i acabar-se el partit, però també...
Vaig veure les imatges, Toni, per Canal Blau. Déu-n'hi-do, eh?
Clar, és això.
Déu-n'hi-do, quin gol.
És això.
Déu-n'hi-do, quin gol.
És que, a més, és un
gol...
I
escolta'm, com el van celebrar, eh?
Sí, home, és que tenen en compte una cosa.
Invasió de camp, fins i tot, va bé,
clar, per part d'alguns
afeccionats.
Ja havíem fet invasió de camp amb l'empat a dos dels Sitges, per si jo el partit va estar 4-5
sí, sí,
minuts parat.
Aturat.
I l'àrbitre va dir, aquesta és l'última. I tres gent del mig del camp i fins i tot però es pot xutar, sí,
va ser un xut directe, porteria, xut directe. Que va agafar Lucas Cajes una mica avançat,
sí, i ja està,
i s'ha acabat,
i va fer mal, no? Però també va fer mal una miqueta reflexionar la derrota de Tortosa, no? Per què? Perquè el Sitges va jugar molt millor, perquè el Sitges per detalls no va guanyar el partit i perquè el Sitges ha portat dos partits. Ara té que millorar molt aquest aspecte, sobretot en detalls, i juga davant d'un equip que està a baix del tot i que vol respirar.
I un equip que passa per un mal moment, ha perdut els seus últims 5 partits, com apuntàvem fa uns moments.
Sí, sí, i a més un, em sembla que Martorell per goleixada, no? Em sembla que li van fer 7 gols, no? El Martorell, no? Però és un equip que mentre no li fa el primer... aguanta molt bé i és complicat, i a més és un equip d'aquells que tenen l'aigua al coll i volen respirar, no? I per això serà difícil. També difícil, és un llarg desplaçament, és un diumenge a les 4:30 de la tarda, clar, tot això són detalls
i
que van
Toni,
sumant.
I Toni, important assenyalar que Geri és baixa.
Sí, aquesta és una baixa molt significativa.
Perquè té 5 targetes, compleix cicle de 5 targetes, per tant, baixa de cara al partit de Camarles.
Molt significativa. Perquè
tot i que, sent baixa significativa, com molt bé dius, crec que si en algun partit no ha de jugar el Geri, és al camp del Cué.
Sí, això també.
I ho diem amb la boca petiteta, eh? I no volem ni desprestigiar el Camarles, ni, perquè serà un partit de pica pedra.
Sí, això també. Però
també... si algun partit t'has de perdre, que sigui al camp del Cué.
Sí, estic totalment d'acord amb això.
Tot i que parlem, òbviament, de la incidència que té el Geri en aquest equip, que
però
és el màxim golejador.
Però també valorem qui marca els gols.
Sí, clar.
Perquè, de fet, els gols està marcant Geri. Geri i un defensa central, com és el cas de Tamayo, és el que estan marcant els últims gols dels Sitges, i això, clar, es té que valorar. També cal valorar si recupera a Joan Serra, que fins ara està lesionat, porta 2 partits lesionats des del dia de Tortosa. Uh-huh. Doncs valorar totes aquestes coses, no? M'imagino que Àlex Villagordo tot això ho té molt clar. L'equip sap a lo que es juga i a Camarles i aniran a sumar els 3 punts.
Deies, falten petits detalls. Aquests petits detalls volen dir, Toni, potser més encert de cara a porteria?
Clar. I no dependre tan sols d'un jugador. No depèn de tan sols d'un Geri, que ara està en el millor moment.
Sí, està en un gran moment.
És el segon màxim realitzador del campionat, d'aquesta categoria, i està en un gran moment golejador, no? En tot, no? Perquè Geri és un jugador que sempre es nota molt, molt, moltíssim. Però és això, el Sitges li falta més gol, més remat, perquè el dia de... l'últim partit davant de Ciutat Cooperativa, sobretot a la primera part, el Sitges va tenir 2. Però podia haver tingut més de 2, perquè li va faltar una miqueta més de remat, sobretot quan millor va jugar als Sitges, que és a la primera part.
Es tanca, per tant, aquesta primera volta, depenent o no del resultat que es produeixi diumenge a Camarles. Crec, Toni, i és de justícia assenyalar-ho, que el Sitges ha fet una notable primera volta.
Molt bona, sí, això no la pot treure ningú. Potser té que treure més cosetes a Can Contrari, que és una miqueta l'assignatura pendent a Can Contrari. A Can Contrari s'ha perdut 3 partits, a casa tan sols s'ha perdut, i de la manera que s'ha perdut, no? Doncs això és el que el Sitges té que mirar més, sobretot a Can Contrari. Ara queda una segona volta en la que el Sitges, si fa los números de la primera, estarà molt, molt a prop de tant
del
tot.
Fixin-se que continua aquesta màxima igualtat, almenys a les 3 primeres posicions: Cooperativa 29, Martorell 28, Sitges 26. Mm-hmm. Per tant, hi ha aquesta diferència de 2-3 punts.
Sí. I no sé si Martorell o bé Ciutat Cooperativa aguantarà el ritme també, Perquè, clar, els números de Ciutat Cooperativa són molt bons, però els Martorell també són boníssims.
Sí, ha fet una molt bona primera volta, Martorell,
clar,
també.
Clar, però és aguantar.
I són equips que, amb els que el Sitges ha perdut.
Sí, clar. Amb els que el Sitges ha perdut, evidentment. Però que, doncs, a part, deixant de banda que el Sitges anirà a jugar al camp de la Ciutat Cooperativa i parlem del penúltim partit del campionat, amb el que això significa, el Martorell té que venir a casa. Uh-huh. I tenen que venir equips importants. Al municipal d'Aiguador,
el proper, el Juventut, el Tortosa, 25 de setembre.
Sí, aquest sí que me dona molt de respecte, perquè és un equip molt compacte i és un equip que farà molt de mal, sobretot a la segona volta.
Bé, doncs veurem quin desenllaç té amb aquest Camarles Sitges de diumenge a partir de 4:45 de la tarda. Ens permetran un petit parèntesi, perquè ara li comentava amb el Toni que m'ha mig sorprès aquesta notícia que vaig llegir del primer puntcat del nostre company Gerard Muñoz de Vilanova, en què Xavier Lafitte, de fet, ja ha deixat de ser president del Club de Futbol Vilanova.
Sí.
Ha fet, com diu la informació, un pas al costat com a president, i Quim Retxe, vicepresident des de les darreres eleccions, passa a ser el nou màxim mandatari del club. El relleu es va confirmar fa uns dies en una assemblea extraordinària de socis que es va celebrar a Vilanova, i van assistir 41 socis, segons apunta el mateix club de futbol Vilanova i segons diu aquesta informació del primer.cat, després d'exercir com a vicepresident, Reche inicia amb aquesta nova etapa amb l'objectiu de consolidar el projecte del club treballant per a una gestió econòmica eficient i potenciant el creixement esportiu de l'entitat. Aquesta nova etapa pretén reforçar amb els valors del club de futbol Vilanova i assegurar un futur prometedor per a l'equip i l'afició. El nou president afronta el repte amb il·lusió i un fort compromís amb el club i la ciutat. En l'assemblea també es va explicar, i això sí que em sorprèn una miqueta, el procés que es vol iniciar per tal de convertir el Vilanova en una SA, és a dir, en una societat anònima.
De fet, Pitu ja pràcticament és societat anònima al Club de Futbol Vilanova, perquè lo gestionen a empresa.
Sí, sí.
Doncs això vol dir que... I a més, una de les persones d'aquesta empresa és el president ara del club, perquè això, si no recordo malament, és l'acord que van prendre tant l'actual president com...
Sí, sí, és a dir, en el moment que Xavier Lafitte guanyava les eleccions i assumia la presidència, i es va quedar d'acord amb aquest aspecte.
Exacte, sí. I doncs per això s'ha fet aquesta assemblea, per doncs ja tenir el nou president, que doncs és el que fins aleshores havia estat el vicepresident.
El club, per cert, va demanar permís als socis per donar aquest pas, per convertir-se en societat anònima esportiva, i vaja, va ser aprovada amb 36 vots a favor i cap en contra. Per tant, els socis que van donar el seu vistiplau a que el Vilanova doncs acabi convertint-se en aquesta societat anònima esportiva.
Uh-huh.
Vaja, veurem.
Veurem què passa. Tot depèn molt de si la pilota entra o no entra, depèn de moltes coses. De fet, ja s'ha donat un primer pas, veurem com acaba tot això. Uh-huh. Però vull dir, el que passa és que per Vilanova és molt nou. Tot això, no?
Sí, sí, vaja, parlant de Lliga Elite, tampoc estem parlant d'un club de segona divisió o de primera divisió.
Per això.
Bé, ens pot sorprendre en aquest sentit, no? Però en qualsevol cas, la informació apareixia fa uns dies, com dèiem, al primer.cat del nostre company Gerard Muñoz de Vilanova. Tanquem parèntesis, 11 i 9, anem ja cap a la tercera catalana. Perquè en aquesta tercera catalana, en el seu grup 13, el Sitges B tanca la primera volta jugant demà a partir de 6:15 de la tarda davant el Can Cartró. Un Can Cartró amb mals números a la Lliga, que arriba com a penúltim classificat amb només dues victòries i, a priori, un rival potser assequible.
Sí, 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 però...
Si ens fixem amb els números, eh?
Sí, sí, els números...
M'agrada poc, sempre parlar de si és assequible, molt poc, gens, però en qualsevol cas els números diuen que, home, el Sitges és favorit de cada partit de demà.
Sí, i després de guanyar el camp del Vegas, no?
Sí, sí. I fixa't, Toni, perdona, els darrers precedents són molt favorables als Sitges. La temporada passada el Sitges va aconseguir guanyar els dos partits 1-5 a Can Cartró i 5-2 aquí.
Sí
que ha passat un any i que les coses...
Sí, però doncs... clar, Can Cartró està baix del tot, sí, no sí. Passa pel millor moment, el Sitges sí, i jo penso que la victòria de Vegas l'ha donat molt de moral al Sitges. De fet, les últimes dues victòries del Sitges, al camp del Ribas i al camp del Vegas...
Són dues... Jo penso que és, si no el millor, del millor que ha fet el Sitges B en aquesta primera volta.
Jo
aquestes
diria,
dues victòries.
Jo diria que sí.
Ribas i Vegas.
Jo diria que sí, perquè...
Perquè són dos camps on, vaja... no guanyarà tothom i
no.
Ni fins i tot rascaran.
No, per això. I venia de perdre 4 partits consecutius a camp contrari. I arriba, va al camp del Ribas, guanya de la manera que va guanyar, jugant a futbol, i a Vega va fer el mateix, perquè la primera part del Sitges va ser per emmarcar. Mm-hmm. La segona part no tant, però la primera part sí. Per això jo penso que el partit contra Can Cantró, si el Sitges fa el que té que fer, no té que tenir problema i fins i tot pot sortir golejat el Can Cantró de Sitges. Però és un partit més, és preparar ja el proper partit, que aquest sí que té tela.
Quin proper partit, sí.
I a més vindrà precedit de lo que farà demà, el Ribas a les 4 de la tarda davant del Capellades.
Sí, és partit de la jornada, òbviament, aquest Ribas-Capellades, el municipal Aitana Bonmatí de Sant Pere de Ribas, a partir de les 4 de la tarda.
4 de la tarda.
És un gran partit, sens dubte. Què li interessa als Sitges? Potser un empat.
O que no guanyi el Capellades. Que no guanyi el Capellades. Si el Capellades perd...
Ho dic l'empat perquè, clar, el Ribas ara mateix té els mateixos punts que el Sitges.
Ja, sí.
Si els dos deixen de sumar dos punts, sí, i el Sitges és capaç de guanyar el seu partit amb el Can Cartró, que esperem que sí.
Sí, sí, però...
Doncs ja passes el Ribas i a sobre retalles uns puntets al Capellades.
Lo que, sí, el que passa que si tu vols jugar-te l'ascens, té que perdre el Capellades, perquè si perd el Capellades a Ribas, vol dir que aquí pot perdre també. I si perd aquí, són 6 punts. Clar, el Capellades quedaria
allà. La pregunta
allà
és, podria perdre dos partits seguits al Capellades, Ribas i Sitges?
Amb el Sitges i el Ribas, sí. Jo penso que sí. No ho sé encara bé sobre el paper, perquè no l'he vist jugar. Te ho diré demà, que ho veuré, perquè aniré a veure aquest partit per saber els que no espera la propera setmana aquí a Sitges. Veuré aquell partit i si el Ribas me demostra que és que pot guanyar el Capellades, el Sitges també el pot guanyar, perquè doncs el Sitges ara per ara té potencial per a poder guanyar qualsevol equip, exceptuant el Capellades, que encara no l'hem vist.
A punt, per tant, també de tancar-se aquesta primera volta a tercera catalana. De la mateixa manera, Toni, que parlàvem fa uns moments dels detalls del primer equip, el filial potser li ha faltat ser més solvent fora.
Sí, sobretot
perquè a
fora.
Casa ha estat, vaja, gairebé impecable.
A casa bé.
Si acceptem l'empat amb el Molanta.
Sí, però amb el Molanta es pot empatar, i més ara, perquè ha revifat aquest Molanta, No sí. És el mateix del Molanta de fa quatre jornades. En aquestes dues últimes jornades ha revifat el Molanta i ara és un equip diferent, no? Amb el Molanta pot empatar. Jo penso que els números a casa són molt bons. L'ha fallat una miqueta a Can Contrari, que precisament a Can Contrari ha perdut més partits que va perdre l'any passat en tot el campionat.
Faltarà, doncs, corregir aquest petit aspecte i ens esperes segurament, Toni, una segona volta apassionant.
Sí, jo penso que sí. Jo penso
perquè
que és una segona volta.
Sí que el Capellades continua mantenint aquest coixí. Molt dependrà d'aquests dos partits, Ribas i Sitges la setmana que ve, però, clar, tens el Ribas i el Sitges, tens l'Olímpic en Fatjó, tens l'Olivella, que s'ha pujat al carro també.
Compte amb l'Olivella.
S'ha pujat al carro.
Compte,
L'Olímpic en Fatjó, el Canyelles, que segur que no donaran el seu braç a torça. En fi, que és un grup de rivals que jugaran d'entrada aquesta segona plaça.
Sí, 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 sí. I un Olivella que lo tindrem d'aquí 3 o 4 jornades.
Sí, 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 sí.
Vull dir que també aviat vindrà el Municipal d'Aiguador a jugar, perquè ja es va guanyar. I compta amb aquest Olivella, compta amb aquest Olímpic en Fatjó, compta amb aquest Vegas, que pot donar més d'un disgust, no? Més d'un equip, compta amb això, però si el Sitges continua a dalt, aquest any tenim promoció i, clar, i ja no és, lo tens tot perdut, pots.
Sí, 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 sí.
Si l'any passat hagués aconseguit la promoció, ara estaríem parlant d'un Sitges a segona catalana.
Possiblement, possiblement.
Com el Piera.
Demà, partint de 6:15 aquí al Municipal d'Aiguadols, aquest de Sitges ve a Can Cartró. Però mira, molt de reull, com ens apuntava el Toni, el partidàs entre el Ribas i el Capellades al camp municipal Aitana Bonmatí de Sant Pere de Ribas a partir de 4:00 PM. Passem pàgina, anem al bàsquet, perquè a la Copa Catalunya comença ja amb la segona volta amb el bàsquet Sitges, que s'enfronten demà a partir de 5:45 PM amb el Club Bàsquet Castellbisbal a Pinsbens. Els sitgetans estan ara mateix en zona de descens, però Edu Piñero assegura que no perden la il·lusió de seguir competint amb la bona actitud, per exemple, que van demostrar la setmana passada.
Va costando. Pero bueno, intentar a ver si recuperamos a la gente esta semana y por el próximo partido y a ganar el sábado. Y si jugamos con esta actitud, seguro que ganaremos más partidos que perderlos.
El repte es importante, ¿eh? De cara a la segunda vuelta.
Bueno, eso es lo que mola, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a luchar por todo. Quedan 12 partidos y vamos a por todas. O sea, que no nos den por muerto y vamos a seguir luchando. Yo sé que ellos son gente joven, con ganas, con ilusión y lo van a demostrar.
12 partits que segurament seran 12 autèntiques finals per aquest bàsquet Sitges, que ara mateix està penúltima a la classificació. Demà amb el primer partit de la segona volta, com dèiem, a partir de 5:45 PM contra el Club Bàsquet Castellbisbal. També comença la segona volta el sènior femení, que s'enfrontarà al bàsquet pretenc aquest diumenge a Pinsbens a partir de 11:15 PM. Anem a l'hoquei patins, a la segona catalana, amb el Club Patí Subursitges. Se'n disputaran el darrer partit de la primera volta jugant demà, aquí a Pinsbens, a partir de les 6 de la tarda contra el Mollerussa. Hem volgut repassar una miqueta l'actualitat del club amb en Xavi Gutiérrez. Amb el directiu del Subursitges hem parlat més enllà de la situació del primer equip a la Lliga i les opcions de poder seguir viu per tal de disputar la promoció d'ascens, de com es planteja amb el club el futur més immediat, tenint en compte amb el seu creixement i de l'estructura que haurà de tenir la propera junta directiva.
Bé, aviam, tenim un primer equip que, pel que l'objectiu era ben clar des de principi temporada, cosa que està molt bé, no? Marcar-se una fita, i no deixava de ser una altra que intentar l'ascens a primera catalana, no? D'inici no vam començar bé perquè ja vam perdre el primer partit, i ara, doncs, a quasi al final de la primera volta, doncs podem dir que estem a les portes de les posicions de play-off, no? Hem deixat escapar uns punts, sobretot el només començar a perdre contra un dels equips que està per la part de baix, que és l'Amposta, i el segon partit vam guanyar, i el tercer ja vam tornar a caure, però bueno, d'aquella manera és menys clara, que va ser la pista del riu de Villas. O sigui que, avui encara estem allà en posicions de play-off, pràcticament, però...
Sí que és cert que l'inici és irregular i marca una miqueta, no? Sobretot perquè hi ha hagut un equip, o hi ha un equip com és el Cubelles, que està marcant el territori, però d'una manera molt bèstia.
Sí, més enllà de que el Cubelles s'està distanciant de forma molt clara, a nosaltres ens va marcar molt començar amb aquesta manca de punts, no? Amb aquestes tres primeres jornades, doncs dels nous possibles vam aconseguir només tres, i a l'equip, com que gran part de l'equip encara estava en fase d'adaptació, doncs si els resultats no acompanyen, doncs crea una mica de neguit, no?, conjuntament a la part de l'adaptació.
Sí que és cert que, vaja, falta un partit per tancar la primera volta i ja començarà la segona. Suposo que l'equip haurà de millorar una miqueta els registres.
Sí, està clar. No val a perdre ara. Ah. Vull dir, no podem deixar escapar punts de forma tonta.
L'actualitat de l'equip, Xavi, també ve una miqueta marcada pel que vam comentar dilluns, que és la marxa de l'Antoni Fusari, que marxa als Monjos. No sé si esteu sorpresos una miqueta per aquesta decisió. L'enteneu, no l'enteneu?
Bueno, és una decisió que l'Antoni també ha deixat ben clara pràcticament des del principi, no? És un jugador que buscava minuts, no? I ara, com que és un jugador, jo entenc, que la situació ha vingut donada que és un jugador nou, que en principi li va costar adaptar-se en aquest sistema de joc bastant particular que tenim nosaltres, i una cosa ha portat a l'altra, no? Si t'ha costat adaptar-te, doncs potser la manca de minuts també ha vingut provocada per això. Però sí, és una llàstima, la veritat, perquè és un jugador molt vàlid, que té molt de gol i que, evidentment, ens hagués agradat que hagués continuat com a mínim fins al final de temporada.
Bé, de fet, el seu va ser un comiat per tot l'UAL, perquè va ser l'autor dels tres gols l'altre dia a Reus, per tant, quin millor comiat,
I tant.
En un partit, Xavi, en què, vaja, enquadra l'equip gairebé.
Sí, en aquell cas només comptàvem amb 5 jugadors del sènior. Podem dir que el resultat, més enllà de que va venir l'empat del Reus pràcticament a l'últim minut, doncs va tenir un sabor agradós, no? Però si ho mires des del principi, no?, des de la part del principi del partit on anàvem bastant en quadre, doncs podem donar per vàlid.
Xavi...
I que també té un premi aquell partit perquè... a mi em va agradar molt veure a l'alineació, no?, més enllà de que només hi fóssim 5 sèniors, que hi haguessin 2 jugadors juvenils, no?, cosa que demostra que bueno, la part de la Pedrera ja està apuntant cap al sènior.
Sí, clar, una miqueta és allò que fa uns anys deia el Jofre, no?, que hi havia probablement massa distància entre el primer equip i el darrer equip de la base, en aquest cas, parlàvem d'un Alevi, em sembla. Clar,
sí.
Era una distància massa enorme. Ara el fet de tenir un juvenil, doncs, precisament t'ajuda això, no?, a completar convocatòries, a poder disposar d'algun jugador en moments molt puntuals de la temporada. Això està bé.
I tant, és fantàstic. És un dels objectius, no, del poder disposar d'un equip de tercera, sobretot de tercera catalana i de segona catalana, no, de que els jugadors de la casa doncs puguin disposar de minuts, com més minuts, més rodatge i més possibilitat de poder ajudar als equips sèniors.
Més enllà de l'actualitat i del moment dels més grans de l'equip sènior, Xavi, en quin moment creus que es troba el club a dia d'avui?
Bé, doncs la situació del club, no, jo la veig bé, no? Tenim, bueno, un creixement de la base bastant continuat en els darrers 3 o 4 anys. Ara ens falta per cobrir a tots els equips de la base un equip júnior. Bueno, tenim jugadors júniors, certament, però estan a la part del tercera catalana. I, bueno, volem consolidar això, no? Ara, bueno, després del darrer any que ens faltava, que ens va donar de baixa el Carles com a coordinador, hem pogut cobrir la seva posició amb l'entrada del Sergio, i ara és qüestió de consolidar el Sergio com a coordinador i continuar fent créixer aquesta base.
Com valoreu el seu treball?
Home, doncs, pel temps que porta, jo el considero que ha fet molt bona feina, no? Està molt implicat en tots els equips, i està vetllant des dels entrenaments del prebenjamí i l'escoleta, també està treballant a les escoles, no? Als equips d'iniciació, no? Del prendre patinatge, i, bueno, valorem molt positivament la seva entrada i el veiem molt engrescat.
Sí que és cert, i estem d'acord que el club on a dia d'avui doncs està en aquest creixement encara esportivament parlant, no? Com a club, Xavi, a nivell directiu, a nivell estructural de directiva, aquí també el club ha de fer quelcom, no?
Sí.
Tenint en compte any... quina és la situació, no? Que a dia d'avui el president, el Xema, doncs, per qüestions de feina, doncs, està lluny de Sitges i, òbviament, no pot atendre el que requereix un president, en aquest sentit.
Sí, bueno, va més enllà de la presència física, no? La posició d'un president, i en aquest sentit el Xema, és que li estic agraïdíssim, no? Perquè sempre que l'has trucat hi és, val? Però aquest any podem aprofitar que és un moment, és un any d'inflexió, perquè justament la junta actual, doncs acabem la presidència, acaba el mandat aquest dels 6 anys que estableixen els estatuts, que no tenen per què ser obligatoris, però que el Xema, doncs, afortunadament ens ha volgut ajudar complint-los, no? L'equip de la junta realment a nivell de junta, no? A nivell legal, podem dir que som 3 persones i seria bo aprofitar aquest any, aquest punt d'inflexió, per donar-li una volta, no? Cosa que sempre ho hem intentat, no? Però acabem amb l'estat actual.
Clar,
és un bon moment.
3 persones, això és molt poc.
Sí, 3 persones que podríem dir que estan sobre el paper, però més enllà d'aquestes 3 persones són moltes més.
Clar, no? Òbviament, aquí hi ha un grup de famílies que us estan ajudant, no? Pares de jugadors, en definitiva, que és una miqueta com també van funcionant els clubs. L'objectiu en aquest sentit, Xavi, seria doncs potenciar la directiva en aquest sentit?
Bueno, les properes setmanes tindrem reunió per parlar de tot plegat, però des del meu punt de vista personal, i tant, sense cap mena de dubte, seria que és l'objectiu, no? Donar-li una volta a la manera de treballar actualment per poder anar una mica més enllà. Perquè tots els que estem allà davant anem una mica més desofegats i les coses doncs surtin de forma més fàcil.
Clar, clar, potser falta la figura d'aquella persona que en determinats moments, doncs, escolta'm, no sé, se m'acut, ha d'anar a negociar o a parlar amb el regidor de torn, o ha d'anar a parlar amb l'esponsor tal, amb l'esponsor qual. Clar, tot això ara em manca una miqueta, no, Xavi?
Sí, bueno, no és que manqui, sinó que es fa.
Sí?
Però potser s'hauria de fer més visible,
ja.
Saps? I això és el que potser manca, de fer-ho bé i fer-ho saber, que es diu.
Ja.
I a partir d'aquí doncs segurament sortiran més coses, no? Perquè si fas saber de com es fan les coses, potser sortiran, no sé, algunes idees noves. Sobretot també el que fa falta és tenir paciència, no? No vull dir, no voler veure els resultats immediats, vull dir que tan aviat que s'hi posi, doncs comenci a picar pedra.
És important això de la paciència, eh?
Fonamental. Bueno, almenys jo sóc una persona molt pacient, però la realitat actual, no sé si per bé o per malament, demana cada vegada que les coses siguin més immediates, però jo això ho veig complex.
Acabo, et faig l'última. Fa molt poquet el club vareu decidir doncs fer-li aquest petit reconeixement, aquest petit homenatge. M'agrada més un reconeixement que no pas homenatge, no?
Això. Tant, sí.
El Miquel Castellví. Ara que preguntava sobre l'estructura del club en quant a directius, clar, gent com el Miquel no se'n troben.
No, ja veus que el Miquel ha tingut aquí una continuïtat de més de 30 anys, no?
Clar.
És una persona que com ell, voldríem molts, no? És segur que hi són, eh? Però, ostres, com tu dius, no va ser un acte d'homenatge, sinó de reconeixement en aquesta tasca, i volíem sobretot deixar clar això, tant a ell com a tots els que estan al club actualment, no? Perquè, clar, molta gent és nova, en certa forma, no? Evidentment que veu el dia a dia i veu el Miquel allà, però també és bo fer saber a la gent nova, sobretot de que es fan aquests reconeixements, no? Una persona que ha estat tants anys ajudant
sí.
al club. I sobretot també fer-li veure amb ell, no? De dir, ostres, anem en compte, no? De que li fem aquest acte i que no es pensi que estem aquí jubilant.
Sí.
No. Que quedi, per sort, va quedar bastant clar.
Que quedi clar, doncs, i ha quedat clar, doncs, que el club, en aquest sentit, el que va voler és doncs, això, agrair-li, en certa manera, tots aquests anys i que el Miquel encara en pugui estar uns quants més, òbviament.
Sí.
Doncs, Xavi, agraïts nosaltres de poder xerrar aquesta estoneta amb tu, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, com sempre.
I estem en contacte. Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, Pitu, una abraçada.
Bé, doncs amb el Xavi Gutiérrez que hem volgut fer un petit repàs a l'actualitat del club i en clau futur, doncs, aquesta idea del club, òbviament, de dotar el club d'una junta directiva una miqueta més, no diré més forta que l'actual, però òbviament amb més membres i donar-li a tot plegat, com apuntava el propi Xavi, més visibilitat. Bé, deixem l'hoquei, abordem ja la recta final d'aquest temps de prèvia esportiva parlant també de rugby, perquè a la DHC Cat Welling es juga aquest cap de setmana la tercera jornada. El Rugby Club Sitges que repeteix a casa, en aquesta ocasió davant un Barça Rugby que ja es va enfrontar a la primera fase en partit que també es va disputar aquí a Pinsbens i que finalitzà, per cert, en victòria blaugrana. L'enfrontament davant el Barça serà demà dissabte a partir de les 4 de la tarda. A la Lliga de Tercera Divisió Catalana de Futbol Sala, amb el Club Futbol Sala Sitges, intentarà allargar el seu bon moment en el partit que jugarà demà a partir de les 8 del vespre amb la Pinsbens davant el Torre Lavit, mentre que la Unió Esportiva Sitges jugarà també demà a les 5 de la tarda, en aquest cas a la pista del Joves Vilobí, a Vilobí del Penedès. En futbol femení, doble cita amb els equips femenins del Sitges. Aquest diumenge, Aiguadols, l'equip de futbol 11, que s'enfronta a l'Atlètic Vilafranca a partir de les 4 de la tarda i a partir de les 6, és a dir, després del partit de l'equip de futbol 11, l'equip de futbol 7 ho farà davant el Jorba. Gairebé 2:15 del matí. Deixem ja aquesta prèvia del cap de setmana i anem cap a la tertúlia.